Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Un ictus és una malaltia aguda ocasionada per una alteració de la circulació de la sang al cervell. Ictus és el nom científic amb què popularment es coneix una feridura, apoplexia, embassament cerebral, embòlia cerebral, trombosi i altres. Cada ictus és diferent i la gent que el pateix està afectada de formes diferents. Els símptomes depenen de la zona i el volum del cervell afectats i de l'estat general de la salut. L'ictus isquèmic es produeix per un coàgul que obstrueix el pas de la sang a una part del cervell. D'aquests se'n produeixen un 85% i l'ictus hemorràgic que es produeix pel trencament d'un vas cerebral, en aquest cas suposen un 15% dels casos. Aquest dissabte es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia, que actualment és la primera causa de mort en les dones i la tercera en homes. Per parlar novament d'aquesta malaltia i dels actes que es faran en commemoració d'aquest Dia Mundial, ens acompanyen la Cristina Urriza, que és presidenta de la Fundació Avant. Molt bon dia, Cristina.
Bon dia.
La Laura Perea, que és la directora tècnica. Molt bon dia.
Bon dia.
I la Damaris Galán, que és la directora musical del grup Essència de Vida. Molt bon dia, Damaris.
Hola, bon dia.
Perquè seran una de les activitats que hi ha programades a motiu de la celebració del Dia Mundial. D'entrada, comencem fa un any, justament, que ens vèiem en aquest estudi per parlar de la malaltia. Jo us pregunto a la Cristina i a la Laura, un any després, com s'ha avançat tant en la prevenció com en el tractament? Hi ha hagut canvis? Hi ha novetats?
Bueno, més que canvis, jo crec que el que s'està és afermant, no? Per exemple, fa ja uns anys que va començar el codi ictus dintre dels hospitals i cada vegada s'està veient més que és un codi que funciona bé, que és important, que salva vides, no? I que fa que siguin més lleus les seqüeles que li queden a les persones, vale? Llavors és una cosa que comença d'una forma pilot i que amb el temps es referma que feia falta aquest protocol dintre dels hospitals, no? Perquè fa que l'actuació sigui molt més ràpida i que això, al guanyar temps, com tu dius, no? A l'ictus hi havia un isquèmic i l'hemorràgic, però cal saber si és isquèmic o hemorràgic per poder posar un tractament a nivell hospitalari, perquè el tractament és molt diferent. Llavors, el fet que hi hagi activat un codi ictus fa que a nivell hospitalari es faci tot molt més ràpid, s'actuï molt més ràpid, es tingui molt clar quins són els passos i la gent està contenta. En general, tothom que et ve després, ens ve després a l'entitat, l'actuació dintre l'hospital estan contents. És a dir, en general, estan contents amb com funciona a nivell hospitalari. Llavors jo crec que això és un punt positiu, no? A vegades el fet de que no hi hagués un diagnòstic ràpid implicava unes seqüeles molt més greus i ara podem dir que això ja no passa.
De totes maneres, Laura, jo la informació que tenia és que aquest codi ictus ja s'havia activat des del 2004.
Sí.
Això vol dir que potser no es feia servir com calia?
Clar, cal divulgació, és a dir, tu actives una cosa dintre del sistema, però cal que ho conegui tothom, no? Ara arriba un moment que aquest coneixement ja gairebé està en la població. Llavors, activar el codi ictus és important que sapiguem que no només l'activen els personals sanitaris, sinó que la població pot activar un codi ictus. És a dir, que si tu vas pel carrer i amb un familiar, un amic, i detectes i tens clar quins són els símptomes de que una persona està patint un ictus, tu pots trucar al servei d'emergències i activar el codi ictus. Això és en el que s'està guanyant. Cada vegada hi ha més coneixement, no?, a nivell popular, i cada vegada a nosaltres ens ha passat, no?, gent que ens ha vingut i ens ha dit: mira, ho havíeu explicat tantes vegades i per un moment pensava que era un ictus, no?, i vaig pensar aquelles coses que ens havíeu dit, no? Torno a refrescar la memòria perquè jo crec que és l'objectiu, no? Poder detectar un ictus, no?, que està passant en aquell moment, el que podem fer per veure si és o no és, no? Si tenim sospites, és demanar-li a la persona que parli i veure que no entenem aquell llenguatge, que ell s'està intentant comunicar, però ja comença una de les seqüeles que li pot quedar, que és una fàcia, i el seu llenguatge pot semblar-se a poata, a tu, a toa. Ell t'està dient: demana una ambulància perquè em trobo malament i no sé què em passa, però tu no estàs entenent res, és un dels símptomes. Si demanem que la persona aixequi els dos braços i un es queda al darrere, si no l'aixeca i només pot aixecar un, vol dir que ja podem tenir una hemiplegia, una paràlisi d'una part del seu cos, i també és un dels símptomes. Que la persona estigués superbé, no?, parlant amb tu, i de sobte et digui quin mal de cap, quin mal de cap, i però de forma molt, molt sobtada, perquè no és una migranya que va apareixent mica en mica, sinó de forma molt sobtada, un mal de cap que és insuportable i que després ve amb un, pues un, o es mareja o una pèrdua de coneixement, no? Aquests són dels símptomes claus per, i només que en tinguem un d'aquests, ja podem trucar a l'ambulància i dir, mira, ha fet això i crec que està patint un ictus. Clar, ja què passa? Que no et ve una ambulància normal, sinó que et ve una UCI mòbil. No et porta un ambulatori o no et porta un hospital on no hi hagi activat el codi ictus, que no està a tots els hospitals, i estem guanyant temps, perquè en lloc d'anar a un hospital que no poden fer la intervenció i allí ho detecten, perdem 10 minuts i ens anem a un més lluny, però quan anem ja podem fer la intervenció. Llavors això és el que s'està millorant, en què cada vegada als principis, als hospitals que estava activat el codi ictus es coneixia, però altres no. Ara no, ara ja és una cosa molt més, a nosaltres ens ha passat al centre, venir i dir no, ens l'emportem al Vall d'Hebron, i no te l'emportaven a un altre hospital perquè deien no, ja ha patit un ictus i pensem que pot ser un altre i anem al seu centre de referència. Són aquestes petites coses que al final ajuden molt a la persona que ho està patint.
Bé, doncs és important aquesta informació, perquè sabent si ens trobem en una situació com aquestes, poder reaccionar rapidíssimament. Ja ho dèiem també l'any passat, que el temps en aquest cas és molt important. També dèiem l'any passat quantes persones estàveu atenent des de la vostra associació. Parlàvem d'unes 100 persones a Sant Cugat?
Més de 100 persones.
Aquest any, el 2015, són dades del 2015, però són 155 persones han passat per la seu de Sant Cugat.
Sí, i a nivell general, quasi 900 persones. A nivell de tota la banda de la comarca, que sabeu que estem a Sabadell, a Terrassa, a Rubí, a Sant Cugat i a Castellà, quasi 900 persones.
Clar, perquè funcionava com sou associació del Vallès, amics de la neurologia, i que teniu doncs la part de Sant Cugat i cobriu també part de la comarca. Un any més, l'objectiu principal de la celebració d'aquest Dia Mundial continua sent la informació. On creieu que s'ha de posar l'accent?
Jo penso en dues coses, precisament amb el tema que comentava la Laura, no?, d'un coneixement. Un coneixement, vull dir, perquè sàpiga la gent què ha de fer, què de, com ha d'actuar quan apareixen aquests símptomes, i després tot el tema de la sensibilització, no? I sensibilitzar la gent que, bueno, que tot i que dintre dels ictus una tercera part no ho superen, una altra tercera part li queden seqüeles i una altra queda bé, que les persones que els hi queden aquestes seqüeles, això provoca que a nivell familiar i a nivell social apareix una problemàtica que no hi havia abans, no? A més, es tracta d'una malaltia que és molt sobtada. Tu un dia te'n vas a dormir bé i t'aixeques malament. Llavors, això implica un canvi de vida brutal, no? Llavors, això també el que, amb els dies mundials, el que s'aconsegueix és sensibilitzar i explicar a la gent una mica quin és, no, el dia a dia d'aquestes persones i què es pot fer, doncs, també per ajudar-la, no? Vull dir, es pot ajudar des de l'existència d'entitats com les nostres que donen suport a la família i al malalt, però a vegades, com a ciutadans, doncs, es pot ajudar, pues, amb el tema de les barreres arquitectòniques, per exemple, no? Amb aquest tema, o també existim, pues, altres activitats, o si pensar també en aquestes persones, no? Llavors, una mica, també la funció que tenen aquests dies mundials és això, sensibilitzar la població de l'existència d'aquestes malalties.
Les persones que s'adrecen a la vostra associació, què és el que els preocupa? Quan van a demanar informació, quins són els interrogants que us plantegen?
Bueno, això la Laura potser...
Clar, és un tema més de futur, eh? És a dir, és, ja. Estan en un moment, normalment, sempre els hi dic, venen molt tendres, no? I mica en mica van païnt quina situació tenen ara i intenten preveure quina tindran, no? En aquesta previsió... És dura perquè, bueno, molta gent ja comença a qüestionar-se, podré tornar a la feina, no? Hi ha gent que igual això no li suposa un problema, però hi ha gent que ho viu de forma molt traumàtica, perdre el seu rol laboral, no? Per un accident, de forma sobtada, eh? I després també és tota la pèrdua de rols, no? És a dir, el fet de, doncs ara no em puc moure, no? O sobretot quan hi ha problemes de comunicació. Penseu que la mobilitat és un gran problema, però si tu tens problemes de mobilitat, al final, amb molta dificultat, es pot salvar algunes vegades, no sempre, però si tu tens un problema de comunicació i vols dir tinc set i ningú t'està entenent i no et porten el got d'aigua, no? O em pica aquí, o em fa mal la panxa i ningú et porta el metge perquè no estan entenent que et fa mal la panxa, això crea una impotència en tots els nivells, La persona que el vol entendre perquè s'està esforçant però no arriba a veure una cara de descans o de relax, no? De dir, mira, es troba bé perquè ell està angoixant perquè li fa mal la panxa, i qui li fa la mala panxa perquè, primer, em fa mal la panxa i, segon, no m'estan entenent i no hi ha santa manera de posar solució a això, no? Llavors, crea una impotència que s'ha de treballar molt en família, no és només la persona afectada, sinó tot al voltant. A vegades hem de treballar amb els fills, amb els pares, amb els germans, amb la parella, perquè afecta a tothom. Crea tota una sèrie de sentiments en tot l'entorn que s'han d'anar treballant per anar polint i per arribar a un final, no?, que sigui també realista. No somiar amb una recuperació total, no?, i fer aquest afrontament, no? A vegades et diuen, als 2 anys, estic empitjorant, i dius, no, ara no estàs avançant tot el que s'ha avançat els 2 primers anys. Ara ja s'ha arribat al sostre terapèutic i ara te n'adones que fins aquí arribaràs. I per tu és empitjorar perquè havies projectat millorar més, no? Com al principi hi ha unes millores importants, projecten... Segur, sempre es projecta que quedaran per sobre del que moltes vegades queden, i això...
Sí, es creen unes expectatives per sobre del normal.
Però ningú li pot dir com quedarà. Científicament no podem avançar-nos. Llavors, com no li podem dir i hem d'esperar que passi el temps i veure fins on arribaràs, clar, en aquest temps la seva ment treballa, no?, i es genera unes expectatives que tothom ho faria, eh? És a dir, jo crec que és una situació molt normal, però que s'ha d'anar treballant cada pas i anar acompanyant en cada pas. Llavors jo crec que el que necessiten és l'acompanyament. Cada persona et vindrà en una situació, però saber acompanyar i estar al seu costat i donar el que necessiten en cada moment, que és complicat.
De fet, ja ho dèiem abans, la vostra associació no només atén les persones afectades, sinó que també us n'ocupeu dels cuidadors, que és una part molt important. De quina manera treballeu amb ells?
Tenim la psicòloga, que fa tant sessions grupals com individuals, però una mica tot l'equip, perquè hem de donar informació. És a dir, moltes vegades surten de l'hospital sense tenir clar tot, no? Llavors hem de tenir clar, us explico situacions, no? Quan s'afecta una àrea del cervell, que és el frontal, afecta la conducta, llavors podem tenir situacions que abans no teníem, no? Que estigui més agressiu, que estigui apàtic, no? I és una apatia patològica, no una apatia de passo de tot perquè em dona la gana, no? És, no puc fer, tinc manca d'iniciativa perquè tinc una lesió i no faré allò que em diguis, encara que t'estigui dient que sí i estigui d'acord, però després no engegaré el botó per arrencar a fer-ho. L'hauràs d'arrencar tu i li hauràs de donar tu el botó. Entendre això a la família és complicat. És a dir, llavors, no només és l'acompanyament emocional, que és molt important, però també l'acompanyament d'informació, de poder dir, com té manca d'iniciativa, cal que tu el truquis i li diguis, recorda que has d'anar a comprar el pa, i llavors ell s'aixecarà al sofà i anirà. No té, saps? Però si a la nit li has dit i al dematí no hi ha ningú que li doni el botonet, ja manca d'iniciativa i no ho farà. Llavors, aquestes situacions que semblen una xorrada, però quan tu veus que la persona pot ser autònoma i que pot anar a comprar el pa i arribes al migdia i no l'ha comprat, pot generar enfado, no? De dir, és que, veus, és que no vol fer res, no és no vol fer res, és que hi ha una limitació. Llavors falta informació molt personalitzada del seu cas, no de l'ictus, sinó, mira, t'ha afectat el llenguatge, t'ha afectat el frontal, i el frontal hem de poder definir molt bé quin és el seu ictus i què li ha afectat a ell concretament perquè la família ho entengui i pugui fer un abordatge com el que cal, sense que impliqui més conflictes.
Mm-hmm. Perquè a vegades potser les seqüeles, quan són més de mobilitat, són més evidents.
Sí.
Però quan són més de comportament, clar, costa fer-ho entendre, no? Perquè el cervell ja sabem que és un món, no? I que no... I les seqüeles, amb el tema de l'ictus, les seqüeles de comportament, són molt importants, i de llenguatge.
El que també és molt important és la prevenció. Hi ha uns factors de risc que em sembla que a la teoria, sobre el paper, els sabem tots, no? I quan parlem d'hipertensió arterial, nivells alts de colesterol, la diabetis, el tabaquisme, el consum d'alcohol, tot això segurament són elements que afecten a moltes altres malalties. Són, diguem, baròmetres que ens indiquen la situació de risc en què estem. Però quan se li parla a la gent en una taula informativa, se'ls expliquen aquestes coses, canviar d'hàbits sembla que és el que més costa encara, no? Fins que no arriba el moment i ens hi trobem amb la situació, no hi ha un canvi.
Suposo que implica un sacrifici, és a dir, que estiguis alt de colesterol o que estiguis alt de sucre implica un sacrifici en la dieta. Llavors, totes aquestes coses, fins que no realment no veus, no li veus les orelles al llop, potser no t'hi poses, no? Però jo crec que també és una altra de les funcions que hi ha, que tenim les entitats o els serveis sanitaris, no?, de conscienciar la gent que realment aportar una vida saludable favoreix el que no apareguin aquest tipus de malalties. Que això no vol dir que tu pots portar una vida super saludable i, sobretot, per exemple, els ictus que són hemorràgics solen ser per malformacions congènites, vull dir que no tens ni colesterol, no tens res i et passa igual. El que sí que és veritat que també si tens una malformació congènita i, a més, no portes una vida saludable, doncs les possibilitats de que passi també són més grans, no? Jo crec que això sí, com dius tu, afecta a totes les malalties, pràcticament la majoria de les malalties, no? Llavors jo crec que s'ha de fer molt incapé en el tema aquest de portar una vida saludable.
Anem pels actes que teniu previstos per commemorar aquesta jornada mundial. Dimecres vinent a la plaça d'Octavià feu campanya informativa i de sensibilització?
Sí, això ho fem conjuntament amb la Fundació Ictus. Posem una carpa, no?, on estarà explicat una altra vegada els símptomes i per detectar-ho, les seqüeles i com podem ajudar aquestes persones, no? Una vegada ho han patit, com podem fer aquest acompanyament com a veïns, com a familiars, com a amics, vale? Durant el matí també estarà el programa de Casa Lobert, on programes que persones que pateixin ictus cada dimecres al dematí estan fent activitats lúdiques, però aquell dia es desplacen i ho fan a la plaça Octavià una mica perquè en primera persona, a més de que ho expliqui, no?, un panell informatiu i persones que hi treballem, que ells en primera persona també ho expliquin i també es vegi l'esperit de superació que tenen, no?, que és de lluita i de, bueno, hem tingut aquest problema però continuem i mira tot el que fem, no? Això és tot el dia a la plaça Octavià.
Això serà dimecres.
Uh-huh. Dimecres.
I després teniu un concert solidari, uh-huh, de Gospel Fusió a càrrec d'Essència de Vida dissabte vinent, uh-huh, al Conservatori. I aquí entra la Damaris, que és la directora musical del grup. Què teniu preparat?
Jo abans ho haig de dir, abans d'explicar el que tenim preparat. Jo és que estic abrumada i emocionada per la tasca que feu abans i molt agraïda de que existeixin societats com la vostra, no? I que donguin aquesta sensibilització, aquesta informació, aquesta ajuda, no? I, bueno, són coses molt quotidianes, a més, que tots patirem o hem patit o patirà algun company o algun amic o el que sigui, no? I aquest matí volien recordar-me del baterista del grup, perquè estan a l'enterro de la seva mare que ha tingut un ictus, no? I no se n'han sortit. Llavors estem com molt, molt tocats, emocionats i tocats, no? I si s'hagués activat...
Segurament serà un...
Si s'hagués activat l'ictus com s'hauria d'haver activat, no?, el codi.
El codi.
No? Mm. Amb aquest coneixement potser encara estaria entre nosaltres, no?, la mare del Ramon. Una abraçada molt forta des d'aquí a tots. Ells estaran, la seva dona també és una de les cantants i estaran en el concert. Tenen moltes ganes de compartir i de donar amb tots. I bueno, moltes felicitats una vegada més, que tingueu molta força per continuar, que us feu molt grans, que arribeu a moltíssima gent, perquè ja està. És que tenia ganes de dir-ho, si no...
S'entén,
Vale. Estic molt emocionada i el dissabte realment serà doble emoció, no? Volem sumar en la sensibilització i la solidaritat, poder-la practicar com a artista és molt gran, és un valor molt gran i molt noble. I allà, doncs, quan pugem a l'escenari, doncs, volem arribar, si podem, allà on les paraules de vegades costa que arribin, no? La música és un llenguatge universal, fantàstic que ens ajuda, doncs, a arribar i donar un toque de pau, de carinyo, d'alegria, perquè no, i d'energia i de coratge i de força, no, davant la vida. I això és el que volem, compartir és el que volem. L'essència de vida és el nostre lema més gran. I sempre que tinguem el privilegi de participar en coses solidàries com aquestes, no, i de conscienciació i sumar, doncs ja som artistes sumament feliços, ja estem plens.
Hi ha un preu d'entrada per a aquest concert?
No. L'acte és gratuït, el que sí que és veritat que al final, vull dir, si es fan donacions, doncs són ben agraïdes, no? Però la finalitat que volem és la sensibilització. L'objectiu no és recaptar diners, sinó sensibilitzar la població d'aquesta malaltia. Llavors, dintre mateix de l'acte, també el que hi ha, que fem cada any, és que hi ha un testimoni. Un usuari nostre explica la seva vivència en primera persona d'un ictus, no? D'un petit ictus. Jo no penso que és una taca sorrodó, perquè a més fem xarxa amb entitats culturals d'aquí Sant Cugat. I després també el fet de que hi hagi una persona que expressi la vivència, les seves vivències, fa que l'acte sigui molt, molt emocionant. Vull dir, estem
i serà molt especial, com deia la Damaris, precisament per aquesta circumstància.
I tant.
Per ells serà doblement emotiu aquest concert. Essència de vida, que abans teníeu alguna relació, havíeu fet alguna cosa amb Avant?
Amb Avant, aquí a Sant Cugat, no, a Rubí sí. A Rubí havíem fet un concert, però compartit amb diferents grups musicals d'allà de la zona, i també va ser molt maco, molt emocionant, va ser un altre estil, era més multitudinari en aquest aspecte, i quan la Laura ens va contactar per poder participar, de seguida vam dir que sí, evidentment, no? Molt emocionats i encantats, i fent-ho des del cor i amb molt de carinyo. No? I
a més, amb aquest nom del grup,
sí.
Jo crec que tot queda molt, molt, molt tancat. També hi haurà una xerrada, no?, que farà la fisioterapeuta, la Meritxell Salguero.
Sí.
Per parlar de les noves tecnologies aplicades a la rehabilitació neurològica. Això serà el dilluns 7 de novembre a la Casa de Cultura.
Sí, una mica és perquè, bueno, les noves tecnologies estan en la nostra vida, és una realitat, però el que sí que ens hem adonat és que tenen com un plus afegit, no? I és que són motivadores, és a dir, quan fem rehabilitació amb les noves tecnologies, no, amb aparells, li estàs demanant un moviment a l'usuari, no, que la fisio no para de matxacar, i quan li posa davant d'una pantalla i es veu, i veu que sortirà del camí o que no li donarà allò que li ha de, no? És a dir, es motiven, no?, i es superen, no?, acaben superant-se en aquell exercici que sense aquesta com realitat virtual, perquè sembla una mica que estigui dintre d'un aparell, no?, i que ells s'estigui movent. Però la realitat és que es motiva, la realitat és que en tenim usuaris, no?, que quan venen li diuen a la fisio, ei, que avui toca, i la fisio, no, que avui no toca, i ell diu, sí, 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 no?, perquè hi ha com un plus de motivació, un al·licient més, no?, però no deixa de ser per superar-se, és fer servir una eina, no?, per facilitar el que ja s'estaven fent, no? La rehabilitació és efectiva, però si a més ho podem fer que s'ho passin bé, que no sigui tan dur, que sigui més entretingut, i això és el que ens dona les noves tecnologies, no? Realment no hi ha un exercici innovador, no? Simplement és que la forma és diferent i ho fa més divertit, llavors ho aprofitem perquè considerem que també ha de ser un esforç, no?, però des de que sigui agradable i que vingui de gust fer-ho.
Doncs demà dissabte, Dia Mundial de l'Ictus, i per cert que aquest any la Marató de TV3 està dedicada a l'Ictus, a les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. Suposo que per vosaltres suposa un reforç, no?,
sí, perquè
que hi hagi el país al darrere d'una malaltia com la que vosaltres tracteu.
Sí, tant, perquè a més, com comentaves abans, amb la Marató ja ho sabem, que els diners que es destinen a la Marató és per investigació, no? Llavors, aquest abans que comentaves ho afavoreix molt. I les entitats com la nostra no ens podem dedicar a la investigació, el que fem nosaltres és l'atenció directa a l'usuari. Però sí que és veritat que la Marató, a més aquí a Catalunya, vamos, és que és una festa més, no? És una festa assenyalada en el calendari més, i que, bueno, que el tema de la difusió és fonamental, i la sensibilització. No? I per nosaltres encantats de que es faci.
De que
es faci, sí, sí. Segur que farem també alguna activitat per
la motiu de la marató.
Sí, s'està donant voltes al tema.
Molt bé, doncs agraïm moltíssim a la Cristina Urriza, la Laura Perea i la Damaris Galán, que avui ens han acompanyat per parlar amb motiu de la commemoració d'aquest Dia Mundial de l'Ictus, que, tornem a insistir, se celebra demà i, bueno, amb aquests actes que ja hem comentat que s'organitzen a la ciutat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un any més.
A vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
Sant Cugat a fons.